Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
Pregar vol dir deixar de pensar exclusivament en un mateix i recordar-se dels altres. La ràdio és un canal privilegiat perquè molts us pugueu unir a les pregàries monàstiques. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible.
Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi.
Litúrgia de rang universitari. Al darrer número del Catalunya Cristiana destaquem que l'Institut Superior de Litúrgia de Barcelona augmenta la categoria acadèmica i s'encamina a esdevenir una facultat. Juntament amb la nostra especialitat de litúrgia, som un institut amb vocació missionera, d'ajuda a les esglésies d'Àfrica i Amèrica. Manté el seu director, Gabriel Seguí.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, en acte de servei, us oferirà en directe cada dia de dilluns a dissabte la missa des de la Catedral de Barcelona. Podreu escoltar-la just després de les vespres de Montserrat, aproximadament a 7:15 del vespre. I la missa dels diumenges continua en el seu horari habitual a les 7 de la tarda. Recorda, de dilluns a dissabte, després de les vespres, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona.
L'estiu ja és aquí i el gaudirem al 100%, perquè ens ho mereixem, després d'una llarga i especial primavera. Això sí, sense oblidar tenir cura de nosaltres mateixos, perquè hem estat molts mesos sense activitat i el nostre cos ho sap.
Doncs per cuidar-nos i protegir el teu cos, et recomano que complementis la teva rutina alimentària amb complements alimentaris de qualitat. A més, és molt còmode. Només has de fer una trucada de telèfon i Laboratoris Mind lliurarà en el teu domicili els teus complements alimentaris naturals.
Amb una trucada de telèfon?
Sí, trucant al 669 56 17 68. Et repeteixo, 669 56 17 68. Aquí pots sol·licitar els teus complements i te'ls porten a casa en 24 hores.
És genial i que fàcil. I quin recomanes prendre aquest estiu?
Dos productes. El primer, Mas Omega Punto Rojo. Són perles que aporten els àcids grassos omega 3, que contribueixen a portar una dieta sana i una salut cardiovascular òptima. Mas Omega Punto Rojo és el complement ideal per la dieta en aquests moments. El segon producte que et recomanem és Coralcard. Coralcard és ideal per mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat. Coralcard és un producte natural que ajuda a mantenir sanes les teves articulacions davant l'envelliment. Ara més que mai necessites Mas Omega Punto Rojo i Coralcard. Aconsegueix-los ja des de casa i sense desplaçaments. Protegeix-te i telefona al 669 56 17 68. Apunta, 669 56 17 68. I aconsegueix Mas Omega Punto Rojo i Coralcard. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial.
Doncs tens raó. Tindré cura del meu cos amb Mas Omega Punto Rojo i Coralcard. Ara mateix telefono al 669 56 17 68 i els hi diré que sóc oient de Ràdio Estel.
L'Agència Estatal de Meteorologia alerta que aquest hivern s'acosten calor i falta de pluja.
El que per tu és canvi climàtic, per a altres és fam. Més de 29 milions de persones pateixen fam per les crisis alimentàries provocades pel canvi climàtic. Qui més pateix el maltractament al planeta no ets tu. Entra a mansunides.org i fes-te'n soci.
A la Caixa impulsem centenars de projectes de recerca mèdica i treballem en reptes tan grans com curar el càncer, prevenir la malaltia d'Alzheimer o aconseguir una vacuna contra la sida, perquè som la fundació que inverteix en recerca per construir una societat més avançada. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Ràdio Estel.
Benvinguts a Accent. Avui Roman Jordi entrevista Antoni Jalong Viladegut, que ve a presentar-nos 100 pioneres catalanes, un recull de les biografies de dones que, per primera vegada, han ocupat espais fins aleshores reservats als homes. Antoni Jalong i Viladegut, avui a Accent, amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa i Saba Aparcaments.
Hola, què tal? Bon dia. Contem avui amb un personatge que ja ens ha vingut diverses vegades i que vull que en vingui moltes més, que és l'Antoni Jalong, que ens ha fet... Jo em sembla que ens fa un llibre cada dos mesos, però cada llibre que ens fa ens el fa boníssim. I ens ha fet el llibre de les 100 pioneres catalanes. I com cada setmana li farem, pues, les nostres preguntes de rigor. Què tal, Antoni? Com estàs?
Molt bé, moltes gràcies. Pues... Aquí confinat, però... Avui he sortit del confinament. Estic content.
Pues vinga, que no t'hi facin tornar entrada. Per què t'has fixat en les pioneres?
Bé, aquest és el tercer d'una sèrie de llibres que al final formen un pack. El primer es deia 100 dones, 100 inspiracions creatives. El segon es titulava 100 dones catalanes, inspiracions creatives. I aquest tercer es titula 100 pioneres catalanes. Els dos primers estaven més referits al món de l'art i aquest és més omnicomprensiu.
T'ha quedat diví, eh? La lluita per la igualtat ja ve de lluny, no?
Sí, la primera que surt al llibre, que és la copatrona de Barcelona, Santa Eulàlia, és de començaments del segle IV, per tant, sí, ve de lluny. Al llibre hi ha 9 dones d'abans del segle XIX, 31 dones nascudes al segle XIX i la resta totes nascudes al segle XX.
Aquest llibre voldria ser un punt de trobada sense cap joc acceptat, suma de voluntats i harmonia confortable, com tu en dius?
Sí, aquest llibre voldria ser això. Aquest llibre no parteix de cap a priori, són les 100 dones que he triat i no té res a veure ni amb la seva adscripció política ni religiosa, són les que a mi m'han semblat més interessants.
Són dones que van menjar per la gana que tenien, dius tu.
Sí, van menjar per la gana que tenien perquè, sense voler ser heroïnes, al final es van haver de guanyar la vida i de tirar endavant.
Santa Eulàlia és una figura llegendària que en realitat no va existir. Explica'ns això, perquè jo sempre estava convençut de que era una figura que sí que va existir, poder li van exagerar el turment, però ara resulta ser que és una figura, diríem, èpica.
Sí, podríem dir... Sí. Podríem dir èpica perquè, en realitat, ella ha desaparegut del santoral catòlic perquè no va existir. És una hagiografia local de Santa Eulàlia de Mèrida, que aquesta sí que va existir, i al voltant de la devoció, aquesta devoció a Santa Eulàlia de Mèrida transformada en Santa Eulàlia de Barcelona, doncs hi ha la història de les 13 oques, els 13 martiris, etc, que resulta que és massa rodona per ser veritat.
Gunilda d'Empúries, vaja màquina reproductora, tu, va tenir 10 fills, aquesta.
Bueno, era on tenies 10 o no en tenies cap perquè et mories el primer al part. Vull dir que la cosa anava de família nombrosa o de morir-se abans, no? I bé, a més els va situar tots molt bé. Va ser una gran dispensadora de criatures que va anar situant estratègicament el món de la noblesa o el món de l'església, segons va convenir.
Emma de Barcelona, primera abadesa d'un monestir de dones. Però és que abans els monestirs de dones manaven homes o què?
No, és que no n'hi havia. No, és que no n'hi havia.
Va ser el primer monestir que tenia dones.
Exacte, el primer monestir fundat que només hi assistien dones.
Elisava, primera artista catalana reconeguda. Què feia aquesta senyora?
Va fer un brodat. Va fer un brodat i la característica és que va signar el brodat, que és una cosa bastant poc usual a l'època. Per això sabem que el va fer Elisava.
Maria de Cervelló va viure poc, però va fer molta feina, eh? Fundar una branca femenina de mercedària. Aquesta es canviava per lladres o per gent...
No, elles no es canviaven per res, no... ajudaven els mercedaris, com les clarisses ajudaven els franciscans. Vull dir, té l'espiritualitat mercedària, però no està per la redempció de captius.
La patrona dels pescadors és la Mare de Déu del Carme.
Sí.
I tu aquí em poses una altra de patrona dels pescadors.
Bé, perquè això va evolucionant. Ah. La Mercè no era la patrona de Barcelona i a partir del segle XVII és patrona de Barcelona. Segle XVII.
Us ho dic perquè això ho controlo. El referent a Mar ho controlo bastant bé. Ah, ja. El Donze de Bellera ja cobrava indemnitzacions aleshores, eh? No era gens tonta, aquesta bona senyora.
El Donze de Bellera és un dels personatges més interessants del llibre i poc conegut, perquè jo li dic que és la pionera de la resistència passiva, perquè ella era senyora de la baronia de Rialp, s'estava al castell de Rialp i es va quedar vídua i va aparèixer el comte de Pallars, que era més, tenia més hostes, diguem, que més tropa que la senyora Aldonza de Bellera.
Hem de dir que Juliana Morell es va adelantar a Concepció Arenal perquè em sembla que la poses com a advocat i la primera advocada diuen que va ser Concepció Arenal.
Bé, perquè va ser la primera que va tenir el títol homologat de llicenciada en dret, ah, amb uns estudis homologats. Però Juliana Morell és la primera doctora en lleis, bàsicament canònica.
Angèlica Andreu, primera pintora catalana, no?
Sí.
Que no es deixava pintar les dones.
Se les deixava pintar, però no signaven.
Ah, carai.
Llavors ella és la primera que pot signar. Ella és filla d'un italià immigrat, s'acaba casant amb un cirurgià i té obra a l'església d'Ulldecona.
Maria Josepa Massanés i Dalmau, defensora del dret de les dones. O sigui, ja ve de lluny, això, també, no?
Sí, el moviment feminista, que comença sent liderat per burgeses, com la Maria Josepa Massanés, arrenca de començaments del 19, mitjans del 19.
Joana Rossi Gàxia, primera soprano del Liceu. Seria amb la imaginació que va arribar a ser la primera soprano, aquesta senyora, no?
Per què amb la imaginació? No, no.
Perquè ja hi havia bastantes més sopranos, aleshores.
Bueno, però un dia és la primera. I llavors va resultar que ella estava allí i va ser la primera soprano que va cantar al Liceu a mitjans del 19.
Ja, perquè jo sóc liceïsta. Eugènia Margot de la Cueva. No se sabia quan va morir la primera directora. Fa estranya, això. Les monges dirigien els seus col·legis.
No, però ella no era monja, eh? Ella era una seglar, una laica, i va dirigir la primera escola normal femenina a Barcelona. Però era una cosa molt inicial, que anaven canviant de local cada dos per tres. Ja hi havia, a mitjans del 19, es veu un problema de lloguers.
Ja. Isabel de Villamartín, les dones no podien guanyar premis, això és el colmo.
No, és que no hi havia premis.
Ah, no n'hi havia.
Ah. Oh, llavors, no és que no els pogués guanyar, és que no n'hi havia. Llavors, quan comença a haver premis, ella el guanya, un dels primers.
I tu ve que poses aquí a la Isabel Vilapujol, sindicalista catalana,
sí,
que aglutina l'Institució Lliure de l'Ensenyança, però la Institució Lliure de l'Ensenyança no era de Ferrer Guàrdia, a Catalunya.
No, bueno, era una entitat madrilenya, establerta a Madrid, que tenia correspondència amb algunes de les que hi havia aquí, però ella és anterior a Ferrer i Guàrdia.
Bueno, llavors allí hi havia la Institució Lliure de l'Ensenyança a Madrid,
exacte,
de Giner de los Ríos.
Sí, sí, sí. Ah.
Dolors Montserrat, no podien ser poetesses les dones, precursora del comerç just?
Bueno, ella és una dona que emparenta amb la burgesia, té molts recursos i es pot dedicar a fer poesia. Si has de rentar la roba, pujar les criatures i fer el dinar i rentar, etc., pots fer poca poesia.
Martina Castells, que només aprovava, tinc les meves dubtes, segur que devia treure unes notes altíssimes.
Bé, segur que va treure bones notes, però segur que aprovava. I va ser la primera que va acabar sent doctora en Medicina de tot l'Estat.
Ja, ja.
I a més era de Lleida.
Bueno, ja, això segur. Helena Maceres Rivera, què vol dir? Que el càtedro va admetre la seva presència a la càtedra perquè no va ser la primera dona catedràtica o la primera ajudant de càtedra?
Ah, va ser la primera ajudant de càtedra, ella no va ser catedràtica.
Ah. Àngels López de Ayala, ara no es fan congressos de lliurepensadors. Es tenia que tenir diners, tu, per anar a un congrés de lliurepensadors.
Per anar a qualsevol congrés s'havien de tenir diners, s'havia de tenir humor, s'havia de tenir ganes i s'havia de tenir alguna cosa per dir.
Ja, bueno.
Per tant, Àngels López de Ayala, en aquest sentit, tenia coses per dir.
I després em poses aquí la Maria Dolors Aleu Riera, que no era la primera licenciada, l'Helena Maceres. Que abans has dit que l'Helena Maceres la primera, i la Dolors Aleu Riera, però, en què estava licenciada, doncs.
Però la Dolors Aleu estava llicenciada en Medicina, va acabar exercint de mestra, de tota manera, però va exercir la Medicina a Barcelona.
Teresa Claramunt, li fotien bufetades fins en el carnet d'identitat,
sí,
en aquesta bona dona, no?
Li van donar tantes bufetades que la van deixar molt malmesa i al final de la seva vida l'anaven detenint de manera reiterada i cada vegada la pallissa era una mica més forta i els últims anys allà els passa molt malament, en un estat pràcticament vegetatiu.
Ens parles de Teresa Teixidor, que ara té un museu. On està la seva obra? En aquest museu on està, diríem?
Teresa Teixidor?
Teresa Teixidor, sí, a la plana 58. Aviam, que no ho podem ahir confós, perquè com que és un llibre tan
encantador... Josefa Teixidor. Ella feia molta aquarel·la i molt pastel i també pintura, bàsicament dedicada a flors.
Yeah.
I el que és segur és que tenia molt bones amigues que van aconseguir que l'Ajuntament fes un bust de marbre i el posés a l'espai públic, i és la primera dona que té una estàtua a l'espai públic a Barcelona que no sigui una santa.
Ja. Yeah. Ho tenien negre, les dones, per fer alguna cosa, perquè la Carme Cara Alfonsetti va ser la primera dona que va donar una conferència a l'Ateneu. Ni això els hi deixaven fer, les dones, donar una conferència...
Però no era habitual. De tota manera, tampoc cal que... Vaja, hem de ser una mica més modestos, perquè les dones no van poder entrar al cercle del Liceu fins l'any 2000.
Sí, això també. Anda que...
Vull dir que, clar...
Tenia pilotes, això
que,
també.
Clar, vull dir que en aquest sentit l'Ateneu barcelonès és enormement més avançat que el cercle del Liceu,
o sigui,
per exemple.
Un precursor, vamos.
Sí.
Bueno, la Caterina Albert és igual a Víctor Català, ja sabem que és una de les nostres... escriptores de referència. La Francesca Bonmejón, la República, la va tenir que ajudar a obrir la biblioteca?
No, abans. Ella constitueix la biblioteca als anys 10 del segle XX. Després crea l'Institut de Cultura Popular de la Dona, que encara hi és, al carrer
Sant Pere
més baix. I després a la República ella se'n va, perquè ella és de la Lliga Regionalista, és molt amiga de Cambó, i quan comença la guerra se'n va a Suïssa, que no és mai lloc per passar l'exili, i després torna, però tota la seva obra havia sigut incautada per la Diputació i era gestionada per la secció femenina de la Falange.
Natividad Yarza Planas, primera alcaldessa de Catalunya d'una població petita, però
molt
alcaldessa
petita.
Al fi al cap.
Sí, sí.
Això quin any devia ser, tu?
L'any 34.
Mare de Déu.
Ella va ser alcaldessa electa de Bellprat.
Bellprat.
Però hi va estar molt poca, perquè ella era mestra, i al cap de pocs mesos la van destinar a la Pobla de Claramunt i va deixar de ser alcaldessa.
Ja. Yeah. Lluïsa Casagemas, no he vist mai que representar-li una obra al Liceu.
No. No és donat el Liceu a les representacions d'artistes locals, diguem-ho així. I la Casagemas és més coneguda pel seu germà que per ella mateixa.
La Montserrat Casals, quina pel·lícula va fer?
Bufa. Ara, així que m'enganxes.
Bueno, no, ho dius tu. Bueno, és igual. És perquè ho sàpiga la gent, tu.
Espera't que ho dic, ho dic.
Sí.
Ella va fer una pel·lícula que es deia... Bueno, ella va fer moltes adaptacions teatrals perquè... Ella era actriu de teatre, va tenir companyia pròpia i va fer una pel·lícula que es deia Thais.
Thais. Jo tinc una neta que se'n diu de Thais.
Mira, pot ser bé d'aquí.
Sí. Teresa Bartomeu Granell, pionera de l'esquí femení.
Sí. Bé, al llibre hi ha bastantes dones que han estat pioneres en diferents esports. Perquè, clar, tot això és del segle XX, això ja. És segur. I bé, ella va ser la que va obrir camí als eslàloms i a la competició d'esquí als anys 20.
Dolors Sala, se li té que fer un monument perquè va inventar el cava brut, tu.
Sí,
això
és una cosa...
La millor, tu.
Això és una cosa que caldria destacar, I en aquest cas, bé, ella estava casada amb un freixenet, diguem-ho així. Bueno, el nom, el mal nom era freixenet.
Yeah.
I va inventar el cava brut, que ha estat una gran aportació dels catalans a la història de la humanitat.
I tant, i tant. La més important.
I que encara dura.
I tant, i que duri. Zoe Rossinyac Pedrol.
Sí.
Primera farmacèutica. La van imitar moltes, perquè quan jo estudiava, moltes nenes feien farmàcia.
Jo vaig fer també farmàcia.
No, ja ho sé, que ets farmacèutic.
Però ella va ser la primera doctora en farmàcia.
Ah.
I també era de Lleida. La curiositat és que la primera doctora en medicina era de Lleida i la primera doctora en farmàcia també era de Lleida.
Però ara, parlant, sortint del guion,
sí.
Lleida, que sempre ha sigut la gran oblidada, no sé què passa, però no cuida massa bé els seus fills.
No els ha cuidat mai bé.
Perquè no. Tinc la setmana que ve, precisament, tinc coses amb gent de Lleida gent que ha fet coses grandioses en el món del... com es diu això, de l'ensenyament, com era la Maria Rubies sí. i el senyor Fuster, que són dos lleidatans de
Ramon
pro.
Ramon Fuster.
El Ramon Fuster Revés.
Sí.
I no sé per què, no, Lleida no els tracta bé. Bueno, no els tracta bé, no veig que no hi hagi un carrer, un monument, una...
No anem bé, en aquest sentit.
Emília Fustagueres, primera catedràtica de Ciències Naturals. Tan difícil de ser alguna cosa a les dones. També va estar a Santa Madrona, aquesta.
També. Sí, clar, és difícil per les dones. Perquè...
Molt difícil, eh? Molt difícil.
Ella va ser catedràtica a Girona.
Ah. Maria Lluïsa Morales Godoy, 15 anys va ser directora, almenys com articulista. Aquesta dius que devia estar a La Vanguardia, no?
Aquesta va estar a La Vanguardia i va ser directora uns mesos al començar la guerra entre el 36 i el 37.
Montserrat Vidal i Barraquer, fundadora de l'Agrupació Fotogràfica.
Sí.
Bueno, això és... Aquesta sí que em sonava més. Maria Sabater Cebado, primera locutora...
Sí, va dur...
No ens podem callar, perquè estem a la ràdio.
No, mira... aquesta l'hem de dir per força.
L'hem de dir per força, tu.
Va ser que va ser per l'atzar, que ella va ser la primera que va intervenir a Ràdio Barcelona. Perquè, en realitat, ella era l'administrativa.
Ja. Yeah.
Però algú havia de dir a Ràdio Barcelona,
EAJ1...
I és el que va dir. Empiezan les emissions de Ràdio Barcelona.
És que, a més, està gravat.
Però ha passat a la història, mira. I va durar molt poc, perquè al cap d'uns anys ho va deixar i no va tornar mai més.
Maria Soteres Mauri, primera col·legiada de l'ICAP. Tu, un dia. Aquest ja em toca de cobrar per a mi, aquesta.
Sí. Bueno, tampoc hi havia moltes advocades.
No, no sé per què no feien la carrera de dret. Va ser la meva època, que van començar totes. O anaven a farmàcia o venien a dret.
Bueno, també hi havia moltes a filosofia i lletres.
I a medicina. Sí. Una germana metge, jo. Maria Oliveres, primera anestesiòloga. Ja n'hi havia, de dones metges, no, aleshores.
Sí, però ella és la primera anestesiòloga i la primera que posa en pràctica un mètode d'anestèsia que seria perfeccionada pel seu nebot i que és l'epidural, que també ha salvat molts mals i molts dolors.
La inventora de l'epidural.
Va ser la que la va posar per primera vegada.
La va aplicar.
La va aplicar.
Maria Pepa Colomer Luque, primera dona pilot. Se li havien fet molts homenatges amb aquesta senyora.
Sí, aquesta és molt més coneguda, tot i que ella, el 39, se'n va i no torna mai més, tampoc, perquè ella vivia a Anglaterra i el seu marit era pilot, també. Però, vaja... Ella va passar per Barcelona el 14 de... sobre Barcelona, el 14 d'abril del 31, i, evidentment, hi ha moltes fotos, i va ser una persona molt coneguda a la seva època.
Àngels Galino Carrillo, primera dona que va ocupar una càtedra universitària.
Sí.
De què era?
Era de pedagogia.
Pedagogia.
Sí.
Isabel Trabal Tallada, primera enginyera industrial. D'això no n'hi havien gaires, tu.
No, d'això n'hi havien poques. N'hi havien poques i després... hi havia una certa controvèrsia sobre qui havia sigut la primera i al final, amb documents, he pogut demostrar que és ella. Era una dona d'un gran caràcter, que també després va posar en marxa la Caixa d'Enginyers Industrials, que ara funciona molt bé.
Funciona la primera.
La Caixa d'Enginyers. I vull dir, era una dona d'una empenta molt, molt considerable.
Montserrat Godiol, els seus rostres totalment academicistes, però per què la poses com a primera? Perquè de pintores ja n'hi havia moltes.
No, perquè va ser la primera dona que va entrar a la Real Acadèmia de Belles Arts.
Ah.
Per això la poso.
Bueno, que, a més, bueno, la seva pintura es veu donar a lluny.
Sí,
està,
es pot reconèixer. Es pot reconèixer. Sense massa dificultat, sí.
Aurora Batet, primera dona castellera, tu.
Sí, això ho he trobat simpàtic. Ella, la seva família era de Valls, però ella acaba fent castells al Baix Llobregat. Ella està a Gavà, va ser castellera, i bé, em va semblar simpàtic posar... Perquè he volgut que al llibre hi hagi dones de tots els estaments i de tots els àmbits, i per tant, em semblava que la cultura popular hi havia de ser.
Maria Àngels Vallver Rivera, ja li ve de família.
Sí.
A la Vallver, aquesta és administrativista.
Bueno, no. Ella és agent de canvi i borsa.
Bueno, ja.
I notària. Vull dir que és alguna cosa més que administrativista. Hi ha un Vallver que era administrativista.
Era el seu pare.
Que va... no sé si era el seu pare, potser sí.
Em sembla que era el seu pare.
El seu pare era un industrial.
Ah, doncs llavors havia de ser el seu tio.
Que va ser fundador d'Òmnium Cultural.
Ah.
I ella tenia, jo crec que és un cosí germà, que era catedràtic d'administratiu a l'Autònoma.
Ah, doncs deu ser... Que també són parents. Sí. Jo pensava que eren germans, mira.
No, germans no.
Encarna Roca Trias, de dret en sap molt aquesta senyora, però de docència poca, perquè quan jo la vaig tenir a la facultat em vaig tenir que canviar de grup.
Bé, no es pot tenir tot, potser, en aquesta vida, però, de tota manera, des de l'àmbit jurídic, ella ha fet una carrera important i va ser la primera dona que va entrar a l'Acadèmia de Jurisprudència i Legislació i ara és vicepresidenta del Tribunal Constitucional.
No, però és que l'altre dia vaig tenir, en un sopar que vaig tenir amb catedràtics i amb professors, hi ha una associació molt important a Barcelona d'això que em van convidar, molts catedràtics, els professors són d'una altra pasta. Tots ens deien el mateix, diu, és que jo sóc catedràtic de matemàtiques a la Universitat de Barcelona, o a tal universitat, jo sóc catedràtic d'anatomia a tal universitat, però a mi no m'ensenya mai a donar classes.
No, perquè no, això no s'ensenya, això s'ha d'anar aprenent, i n'hi ha que ho aprenen, i n'hi ha que no ho aprenen, ni el dia que jubilen.
Bueno, és que a Alemanya, si no saps donar classes... No et deixen ni, ja no et deixen entrar a la facultat.
Aquí el sistema universitari té molta perversió i està molt més primada la recerca que la docència, i d'aquí plora la criatura.
Perquè d'això jo puc donar-te moltes explicacions. Mm-hmm. Carme Ruscalleda, 3 estrelles Michelin. Això sí. Està molt bé, no?
Home, també hem de posar lo de la bona cuina, també li hem de posar, perquè
de posar
si no tots són jurisprudència, farmàcia, no? Escolti, tenir 3 estrelles Michelin també és molt important.
Bueno, es devia jubilar, perquè va tancar el restaurant.
Va tancar el restaurant, però continua fent coses.
Es devia cansar, pobra dona.
Home, és que ha de ser molt esclau.
Ha de ser dur. Isona Passola Vidal, té que tenir molts diners per ser productor de pel·lícules.
Home, clar. Però, en tot cas, també n'ha de saber buscar. Ha de tenir les dues coses, em fa l'efecte. Si en té molt millor, però n'ha de saber buscar.
I per anar acabant, no sé de què li ve a la Mercè Cosesa presidir el port de Barcelona, perquè aquesta senyora no és marina.
Bé, és allò que ara tocaré el violí, perquè és l'únic instrument que puc tocar en aquests moments. Però, vaja, jo estic segur que farà una gran feina com a presidenta del port.
Bueno, li desitgem molts èxits.
Exacte.
Bueno, doncs fins aquí. És un homenatge a les pioneres, tal com diu l'Antoni. Encara que en algunes es poden portar a discussió, però el llibre està molt ben escrit. Llegiu les 100 dones pioneres d'Antoni Gelong. És bo i dona molta informació. Edicions Viena. Gràcies, Antoni.
Gràcies a tu.
És un plaer tenir-te aquí.
Igualment.
La Rosalía. Que jo sé que nascú per ser milionària. Com si ploguessin sant els bitllets pels aires. Un dia per Mumbai i el següent a Malta. Sempre ben escoltada, prova de bala. El que voldries tenir un Bentley de color blanc i un de color verd. Però tot això sé que no ho puc fer fins al dia que tingui molts diners. El que voldries tenir...
Walking morning,
Només vull veure bitllets de 100.
Walking morning, man.
100 a del dòlar dintre la ment.
Walking morning, man.
Només vull veure bitllets de 100.
Walking morning, man.
100 a del dòlar dintre la ment.
Díselo, Rosy.
Que jo sé que no és culpa ser milionària. Que em tanquin al Louvre així com al Magba.
Walking money la mixta.
Cada dia celebrant el meu cumpleaños. I dos llopats corrent pel jardí de casa. I el que voldries tenir.
Walking money, man.
Només vull veure bitllets de 100.
Walking money, man.
100 a del dòlar dintre la ment.
Walking money, man.
Només vull veure bitllets de 100.
Walking money, man.
100 a del dòlar dintre la ment. Porto dos o de març, fets amb el coberts de diamants, i un obloc de caviar bang-bang, que te'l puc regalar. Tinc un xaval contractat, perquè moure els regals a Nadal. Tanco el centre comercial, i em menjo jo sol un gelat. Cada xampan, tot tinc botelles, bàtit juliol, compro una estrella. Tinc una illa que té el meu nom, però el que voldries tenir.
Walking money, man.
Només vull veure bitllets de 100.
Walking money, man.
100 a del dòlar dintre la ment.
Walking money, man.
Només vull veure bitllets de 100.
Walking money, man.
100 a del dòlar dintre la ment.
Walking money, la mixta.
Walking money, man.
Walking money, man.
Només vull veure bitllets de 100.
Walking money, man.
100 a del dòlar dintre la ment.
Heu escoltat Accent, un programa amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa i Saba Aparcaments.